A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Para sentir divina la ilusión que me trajiste.
Hola, bon dia. La setmana passada anunciava que s'estrenava a Espanya una pel·lícula de Fernando Trueba, el seu títol La reina d'Espanya. Tots recordem que Fernando Trueba és un dels directors, fins fa uns anys, més prolífers del cinema espanyol. Fa 18 anys presentava La niña de sus ojos, una pel·lícula que ens portava un tema bastant, amb tota comèdia, bastant especial, que era l'assistència d'una colla d'actors espanyols a rodar una pel·lícula dintre del cinema nazi o dintre de l'Alemanya nazi. La pel·lícula, amb Penélope Cruz de principal protagonista, va tindre, sens dubte, un èxit espectacular. Mirat dels meus ulls, potser no és el tipus de cine que a mi m'acaba d'anar, però s'ha de dir que et feia passar un rato força agradable. Jo feia la pregunta la setmana passada si aquesta reina d'Espanya, sigui pel títol, sigui per lo que fos, tindria la força o la... que va tindre La niña de mis ojos. Però entremig hi ha col·locat una altra història, perquè en realitat la pel·lícula no ha funcionat com hauria d'haver funcionat o com s'esperaven els seus distribuïdors en aquesta primera setmana de projeccions a Espanya. I és que la pel·lícula està justet dintre de les 5 primeres pel·lícules, més ben dit, ocupa el 5è lloc de recaudació en una pel·lícula que s'esperava que bateria rècords i que estaria de número 1 sense cap tipus de feina. Però el fet no és potser ni pel títol ni per altres coses, sinó sols i simplement perquè ha començat una campanya contra aquesta pel·lícula. Una campanya que no ha començat pas a Catalunya perquè es digui la reina d'Espanya, sinó que ha començat a la mateixa Espanya, perquè sembla ser de que Fernando Trueba fa un temps o uns anys va dir de que ell no se sentia espanyol. Això ha portat a que un determinat públic d'Espanya li girés la cara totalment a Fernando Trueba. Fernando Trueba és un director que crec que el cinema espanyol li deu bastantes coses, perquè ell ha sigut un d'aquests directors que no solament ha tirat endavant molts tipus de cinema, sinó que a més ha triomfat també fora d'Espanya. Però sembla ser que aquestes paraules que en una determinada ocasió va dir han quallat a un tipus de públic i han fet de que es retiressin de les taquilles. És lògic això. Home, barrejar cinema amb política, sempre he dit que és un mal negoci. Sempre he cregut de que el cinema és el cinema i penso que el cinema no té mà. Un director tant pot dirigir una pel·lícula de dretes com pot dirigir una pel·lícula d'esquerres. Com pot dir el que vulgui dir, perquè al fin i al cap el que ell diu no és el que pot reflexar en un argument d'una pel·lícula. Però el cert és que ell s'ha vist obligat a demanar perdó. A demanar perdó i que se sentia molt espanyol, i això potser encara fa més ridícul que una persona que ha dit unes paraules que les ha dites de cor, perquè sembla ser que les va dir de tot cor, ara, perquè el seu títol no acaba de funcionar, es tiri enrere. Potser també hauria de pensar que aquest títol de La reina d'Espanya potser no era el títol més adient per tirar endavant una pel·lícula en els temps en què vivim. Sigui el que sigui, el cert és que aquesta reina d'Espanya, que semblava que tenia que ser la gran estrena de la setmana passada, s'ha quedat molt, però que molt lluny, amb recaudació de taquilla, de lo que els seus o el seu director pretenia. S'ha de tindre a vegades la boca callada? Podria ser que sí. O s'ha de, digueu-li com vulgueu, fer lo que un pensi, dir lo que un pensi i crear lo que un estigui disposat a crear. Potser aquesta seria la raó més important, que cada un digui, pensi i faci lo que vulgui, però que a l'hora de treballar també treballi amb tot tipus de cinema. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena l'última aventura, o podríem dir l'última noia aventurera que presenta la Walt Disney, Vaiana, una pel·lícula que ens portarà a una aventura preciosa dintre dels mars del sur. També s'estrena un títol que anys enrere va ser, en èpoques de la dictadura, un dels títols claus que podríem dir-ne del franquisme. Ara sembla ser que, explicant la veritat i sense ser massa partidista, s'estrena 1898 Los Últimos de Filipines. També s'estrena Animales Nocturnos, un thriller policiac, o La Doncella, pel·lícula que va ser premiada al Festival de Sitges de l'any passat. I, per últim, La Passió d'Augustus, un drama en una escola religiosa. Vaiana, 1898, Los Últimos de Filipines. Animales Nocturnos, La Doncella, La Passió d'Augustus, són cinc pel·lícules que podreu trobar d'estrena avui mateix a la ciutat de Barcelona. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a Sitges. S'estrena aquesta última pel·lícula o aquesta nova heroïna que ens presenta la Walt Disney, Vaiana. Ella actua, disfruta i ens fa veure una apassionada aventura dintre dels mars del sur. Pel·lícula que la podrem trobar divendres, dissabte i diumenge al cinema Retiro. En quant al cinema Prado, permaneixerà tancat per reformes a la seva el seu terrat, que sembla ser de que ja porta un temps que està en molt males condicions i corria el perill d'enfonsar-se. Això fa doncs que durant uns mesos, sembla ser que serà durant uns mesos, el cinema Prado permaneixerà tancat. Així doncs, per aquest cap de setmana, Vaiana, el cinema Retiro, perquè disfrutin no solament els vostres fills, sinó que vosaltres, els grans, també s'ho passeu pipa amb ella. This beauty by my side, I'll never forget the way you look tonight. I passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada arreu d'Espanya. De número 1, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Aquesta història que ja porta 3 setmanes de número 1 i que ens porta una mica al món de Harry Potter. Una pel·lícula, doncs, fantàstica que fa que l'espectador s'ho passi pipa amb ella. De número 2, Aliados, aquesta pel·lícula d'espionatge, mort, guerra i Casablanca de darrere fons que varen poder gaudir-ne aquí la setmana passada. De número 3, Trolls, continua doncs aquesta pel·lícula d'animació dintre d'aquestes 5 pel·lícules amb més recaudació. De número 4, La Llegada, una pel·lícula de ciència-ficció, una pel·lícula que, com ja diu molt bé el seu títol, ens anuncia l'arribada d'alguna cosa estranya, i de número 5, aquesta reina d'Espanya que no ha pogut aconseguir, sigui per aquest boicot que sembla ser que se li ha aixecat, o sigui perquè potser el títol no és massa encertat, el cas és que no ha arribat a les experiències que els seus creadors esperaven. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de número 1, Aliados, de número 2, Trolls, de número 3, La llegada, de número 4, i La reina d'Espanya, de número 5. És quasi bé segur, doncs, d'aquesta baiana. La propera setmana estarà dintre d'aquesta llista de les 5 pel·lícules amb més recaudació. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg d'aquesta setmana a les diferents televisions, començant per avui mateix. Podreu trobar avui Elysium. Judy Foster, Mark Damon ens porten una pel·lícula fantàstica, una pel·lícula futurista que sens dubte farà les delícies de que els hi agradi aquest tipus de cine. Elysium, doncs, la podreu trobar avui per TV3 aquesta nit a les 22:30 hores. Per als que els hi agrada el cinema eròtic i vulguin retornar una mica aquells anys 70 en què Espanya entrava aquell cinema, podríem dir-ne, no pas pornogràfic, però sí carregat d'erotisme, que estava classificat com a S, podreu trobar la celebrada, la, podríem dir, la més coneguda de totes, Emmanuel, pel·lícula de Just Jacquin, i que trobareu a una espectacular Sylvia Kristel. Emmanuel és una pel·lícula que s'ha projectat a París al llarg de 10 anys continuats. Un cinema va agafar la seva exclusivitat i durant 10 anys ha projectat Emmanuel. Ella ha estat ja passada diverses vegades per televisió i avui, els que tingueu ganes de veure erotisme pur i clar, torno a repetir, no pornografia, sinó erotisme pur i clar, podreu gaudir d'aquest Emmanuel, que la trobareu per Paramount Channel a partir de les 22 hores. I per últim, per avui, La última fortaleza. Robert Redford ens presenta per segona vegada com un pres que té que, podríem dir, arreglar els problemes d'una presó militar. La última fortaleza la podreu trobar per la U també aquesta nit a partir de les 22:05. La ciutat no és per a mi. Qui no recorda aquesta pel·lícula? Paco Martínez Soria, en la que potser era la seva primera pel·lícula com a protagonista principal, ens oferia una obra de teatre realment bella, realment espectacular. Era, doncs, l'inici de que la segona tanda de Paco Martínez Soria dintre del cinema. La primera va ser molts anys enrere. La ciutat no és per a mi és una, podríem dir-ne, deliciosa comèdia on ell fa viure amb una família o intenta, cosa que aconsegueix, arreglar totes les vicissituds que té aquesta família, començant des del pare i acabant per la minyona. Televisió Espanyola ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 19 hores. Un clàssic ja del cinema de guerra, Apocalipsis Now. Francis Ford Coppola va crear amb aquesta pel·lícula dintre de la que era la guerra del Vietnam d'una forma magistral. Martin Sheen és el seu principal protagonista i on hi podreu trobar un Marlon Brando realment en un paper, amb un paper no massa llarg però realment espectacular. Apocalipsis Now, doncs, ens porta la guerra del Vietnam i tot el que en ella, d'una forma o altra, va arribar a passar. Dissabte la podreu trobar per 13 Televisió a partir de les 24:30 de la nit, o sigui, a partir de les 12:30 de la nit. Johnny English, Robin Atkins, aquell conegudíssim per nosaltres Mr. Bean ens ofereix ara una pel·lícula de llarga duració. Una pel·lícula en què ell es converteix en Johnny Eglens, un agent secret a l'estil de James Bond. Com us podeu imaginar, les trencadisses, les bufetades en plan còmic i tot el que ell ens té acostumat ho trobareu de ple en aquesta pel·lícula. TV3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 21:55 de la nit. Torna un dels grans clàssics de la Walt Disney, sens dubte la millor versió de totes les que hem vist i potser la més recordada per tots, perquè quan érem ja petits la vèiem en moltes ocasions. Es tracta de La Cenicienta, aquesta història que ens explica d'una noia que viu unes vicissituds dintre d'una família i que tres hades o una hada la fan, la converteixen en una princesa per una nit. La Cenicienta la podreu trobar per Disney Channel, tant per als vostres fills com per vosaltres mateixos, el diumenge a partir de les 15:35 de la tarda, Sierra Prohibida. Hi va haver-hi uns anys que Marlon Brando es va dedicar al cinema de l'Oeste. Ell va fer Queimada i va fer Sierra Prohibida, un drama, doncs, viscut a l'Oeste, on Marlon Brando, com a principal protagonista, té a un jove en aquell moment encara, John Saxon, que l'acompanya en el repartiment. 13 televisions l'oferirà el diumenge a les 18 hores. Una d'aquelles pel·lícules que un porta a la memòria de quan era petit. Es tracta de Carne de Orca, dirigida per Ladislau Bagda. Rosano Brasi i Emma Penella són els seus principals protagonistes d'una pel·lícula que ens porta els bandits de la serra, aquells personatges que van ser famosos a l'Espanya de principis de segle. Carne de Orca la podreu trobar per la 2 el dilluns a partir de les 21:55. Mr. Arcadín, Orson Welles, dirigeix i a més actua. Una història d'un estafador que ell va rodar a Espanya. És la seva primera pel·lícula rodada a Espanya. Després rodaria Campanades a medianoche. Orson Welles, doncs, com a actor i director, ens ofereix aquest Mr. Arcadín, que la podreu trobar per la 2 el dimarts a les 21:55. Resident Evils, Mila Jacobovic, ens porta o continua portant-nos aquesta pel·lícula o aquestes pel·lícules, perquè té diverses sèries, una petita sèrie, a on els jocs d'ordenador és el que manen en ella i fan de que la joventut s'ho passi realment pipa. Paramount Channel ens l'oferirà el dimarts a partir de les 23:55. I per últim, El mar amarillo, un drama coreà que ens porta també tot el que vam viure en aquelles èpoques durant la Guerra de Corea. La 2 ens l'oferirà dijous a partir de les 12:55. Elysium, Emmanuel i l'última fortaleza per avui. La ciutat no és per a mi, Apocalipsis Now. Johnny English, La Cenicienta, Sierra Prohibida, Carne de Orca, Mr. Arcadín, Resident Evil i El mar amarillo. Per al resto dels dies, com cada setmana, us recomanaré una pel·lícula i en aquest cas ho faig per l'Apocalipsis Now, aquesta espectacular obra de guerra crítica antibel·licista total que Francis Ford Coppola va fer sobre la guerra del Vietnam, que la podreu trobar per 13 Televisió el dissabte a partir de les 24:30 de la nit. I passem ja al vídeo. Aquells que prefereixen veure les pel·lícules sentats a la butaca de casa seva, perdent-se sens dubte el que és l'espectacle del cinema. Podran trobar-hi ja, i de cara als seus fills, Heidi, una nova versió d'aquest personatge infantil que es va fer famós a televisió amb dibuixos animats, però que en aquest cas és un personatge real. També hi podreu trobar-hi a Infierno Azul. Torna, el que podríem dir, la febre del tauró. Infierno Azul, doncs, no tracta de res més que d'això, que d'una pel·lícula en què el tauró maleït, és, sens dubte, el principal protagonista. Jason Bourne, l'última pel·lícula de la sèrie de Bourne, aquest agent secret que un dia apareix en el mar i ningú sap en realitat ni ell mateix qui és. Aquesta és la quarta pel·lícula sobre aquest personatge i que potser per molts es tracta de la millor. I per últim, Premonición. Anthony Hopkins, sempre en els seus papers de personatge dur, de personatge inclús a vegades misteriós, ens porta aquest tema que toca un xic, o com podríem dir, el cinema fantàstic. Heidi, Infierno Azul, Jason Bourne i Premonición són quatre pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb música sempre de cinema. Us dic adeu i fins la propera setmana.